T'agrada cuidar la teva dieta i vols comprar productes ecològics? Vols comprar espaguetis sense gluten, comprar embotits ecològics, geleia real, tofu, pròpolis, productes diabètics? Ara tot ho pots trobar a l'Ametlla de Mar, al Racó de Múria, a la botiga on t'ajudem a mimar el teu cos.
Menjar sa és cuidar la teva salut. Al Racó de Múria, productes dietètics i ecològics. Estem a prop teu, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar.
El Racó de Múria, botiga de productes dietètics i ecològics, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar, patrocina Entre el Cel i la Terra. Entre el Cel i la Terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de la FM, i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a ametllamar.cat.
Bona tarda, Agustí.
Bona tarda, Araceli.
Tornem a parlar amb Agustí Centelles de les 27 pedres d'Amposta, sobre un taller que va tenir lloc el dia 21 de febrer. Era un taller vivencial de minerals relacionats terapèuticament amb el Centre Zero. I com que Agustí ja té més dades sobre aquest taller, doncs ens pot informar sobre com va anar i en què va consistir. És així, Agustí? Doncs què va passar amb aquest taller?
Bueno, va ser un taller molt especial. Era la primera vegada que es feia perquè, bueno, pues nosaltres estem fent uns treballs molt importants a nivell d'obrir, de sanar amb els centres energètics del cos per a poder tirar endavant en el nostre creixement personal. I ara, pues bueno, pues vam arribar un moment que ja li tocava al Centre Zero. El Centre Zero és un centre especial, és un centre que normalment no se tracta en el sistema més conegut de xacres, de centres d'energia. Normalment se parla sempre de 7 centres i va de l'1 al 7, este li han dit, se li ha ficat el nom de zero pues, per a continuar en esta numerologia, o sigui, ja te fa la idea de més o menys per on s'ubica, no? És un centre que està per baix del xacra base.
Val.
S'ubica, seria pues, el pont dels peus, físicament seria més o menys allí, mig, físicament seria els dos peus.
Sí.
Allí al pont, on està el pont dels peus, allí estaria ubicat físicament. En realitat és un centre, encara que estigui físicament relacionat amb els dos peus. I llavors, pues, evidentment, treballa tots els temes de connexió en la Terra.
Estem molt desconnectats, Agustí, amb la Terra?
Pues bueno, pues la veritat és que nosaltres sempre havíem treballat el xacra base com a que era el més important en el tema de connexió amb la Terra. I bueno, realment ho és, perquè és el traductor, el que fa que les energies nostres, les energies que normalment se mouen, que fem ús nosaltres, tinguin la freqüència adequada per a passar a la Terra. I el xacra zero és el pas que lo desaigüe, per dir d'alguna manera, la comporta per a on surt, no? I llavors, pues, la veritat és que és important i afecta més gent de la que mos podríem pensar, no? I molts dels mals de, bueno, pues no tindre un desaigüe, un lloc, una comporta per on surten les energies que ja no necessitem, que ja no n'hem de fer-ne ús o que ja han estat utilitzades i per tant tenen unes freqüències una miqueta pues, bueno, pues, baixes, pues, la veritat és que és molt important. I llavors, pues, una persona que no tingui este chakra bé, pues bueno, pues li pot costar, no? Molt, li pot costar d'estar al món, pot de relacionar-se, de poder fluir en les coses de la vida, li pot costar-li una mica. I llavors, pues, també, què passa també? Que si esta energia se queda durant molt de temps al nostre cos, fa malbé tot el que hi ha, o sigui, s'embruta tot. Entens una mica com va l'assumpte? O sigui, tu imagina't que fa servir, per exemple, arriba un dia i aquell dia pues, tens una mica de tens que gestionar tota una sèrie de coses i no surten bé o no acaba de fluir correctament i tu pues, mous energia pues, d'enfado, de tristor o de conflicte, no? Antes aquella energia, si allò se te queda al cos, si allò no surt ràpidament del cos, que és lo, quan el chakra zero està bé, allò que va minant els altres centres, saps? Vull dir, si, en canvi, en el moment en què tu això ho tens obert i ho tens sa, pop, allò se'n va, tu has tingut la vivència, aquella vivència de conflicte, aquella vivència difícil, has fet la faena que havies de fer, l'energia esta, que té aquestes freqüències baixes, la pots soltar-la i tu te quedes net altra vegada. I perfecte per a poder tirar endavant i poder continuar donant els passos necessaris per a continuar la gestió d'aquell tema.
I on van a parar aquestes energies?
A la Terra.
A la Terra, i la Terra suposo que la recicla.
La Terra la recicla, a veure, l'energia...
Perquè seria llavors implotar la Terra amb freqüències de vibració molt baixa. Suposo que la Terra fa el treball de reciclar-la, igual que el cosmos també es pot reciclar.
Sí, sí, a veure, la Terra ja té tot un sistema per a poder absorbir totes aquestes... És una part de la seva feina, vull dir la base, ell ja té tot un sistema de reciclatge, igual que quan, per exemple, un arbre li cauen les fulles, i hi ha tot un sistema perquè aquelles fulles se descomposin i tornen a acabar sent energia, nutrients bons per a l'arbre.
Molt bo el símil, Agustí.
Vas bé, no? Clar, perquè si no semblaria com si... Clar, però això ho has de fer-ho ben fet, també, perquè és el que parlem, de que si nosaltres, per exemple, l'ésser humà pues, comença a llançar energia sense descontrol, sense un sistema correcte de gestió d'aquests residus, és el problema que ens estem trobant ara. Uh-huh. Per això també és important, este chakra zero, perquè este és la manera correcta de soltar aquests residus que no són que ja no són bons per a nosaltres. Perquè si no està obert, hi ha un retorn d'aquesta energia cap als altres centres i surt per aquests altres centres perquè d'alguna manera ha de sortir. Això surt, ha de vessar per algun lloc o altre. Antes imagina pues, que surt pues, pel cor, pel cardíac, o surt per la gola. Antes, claro, embruta tots aquests centres, embruta la comunicació, embruta la faena que estan fent i llavors després pues, nosaltres no sabem d'on ve aquestes energies i normalment el que solem fer en aquests casos, o el que s'ha vist que es fa en aquests casos, és que ho imputem també a les persones que ens envolten, perquè aquella energia nosaltres en principi l'hem soltat.
Sí.
I al retornar pues, i embrutar-ho tot, nosaltres no sabem d'on ve i estem malament, no ens trobem bé, no ens trobem a gust en l'entorn i en les relacions, i resulta que simplement és això, que no s'ha soltat, que és un desaigüe obturat, que és un desaigüe que està embossat i que està l'aigua bruta allí, embrutant-ho tot. Clar, realment és bastant, des d'aquesta perspectiva veus la importància del centre, no? Llavors, doncs... Pues, el tema era, pues, bueno, pues, veure'l, aprendre a entrar en contacte amb ell i obrir-lo, que es vagi obrint i tenir una major consciència d'este centre, de com funciona i els usos que pot tindre. També nosaltres, el més important ara així, o que més vam tocar, va ser el tema de soltar energia.
Uh-huh.
Però després, una vegada tu ja el tens obert, una vegada tu ja has soltat tota aquesta energia, tots aquests residus, ja has fet aquesta feina, tu ja estàs net, i en el chakra vas obert, antes hi ha un altre tema que és la entrada d'energia terrestre, energia nutritiva, energia en una informació sana, en una informació que t'ajuda a créixer. Això també és importantíssim.
O sigui, un cop s'ha desembossat...
Claro.
Has de deixar entrar la nova informació.
millor una porta.
Però, Agustí, a mi m'agradaria que concretessis un poquet més, si pots, com és el treball del taller per desembosar això.
El que fem allí.
Pues sí, bueno, sí.
Lo que van fer, lo treball de hi ha una petita pràctica que jo recomano absolutament a tothom i que es faci en molta consciència. És molt senzilla, tranquil·la, se pot fer-se a nivell casero, tothom la pot fer-la i els resultats són impressionants, eh? Vull dir, tu agafes, per exemple, una manera de limpiar-lo, este chakra, seria agafar un got de vidre entre 2 cullerades de sal i aigua.
Got de vidre amb 2 cullerades de sal, suposo que preferem menys sal marina.
Sí, sal marina, que és la que és la més natural i la que té una puresa per a poder fer la feina de limpieza. La sal el que fa és absorbir la negativitat.
Sí. O sigui, un got d'aigua, has dit?
Sí, un got d'aigua amb 2 cullerades de sal.
Sí.
Antes d'este got s'ha de ficar-se, o sigui, tu t'has de preparar-te en una esterilla o en una alfombra, en terra, t'has de gitar-te boca per amunt i te fiques el got entre les 2 peus.
Al mig, no? Amb les plantes dels peus tocant en terra.
No, tu has d'estar completament estirat.
Sí, bueno, estàs estirat.
Sí, estàs estirat, les cames...
Ah, vale, entre els 2 peus, vale, al mig.
Llavors, els peus allà al mig. Llavors, pues, bueno, simplement tu, en la teua intenció, demanes això. Que l'energia que està allí obturada, que no fluix, que no tira per avall, que està formant uns remolins més aviat de colors foscos, marrons foscos, se'n vaigui, o sigui, sigui absorbida per la sal i tu te puguis quedar-te net. Simplement en aquesta intenció, en aquest exercici, durant 10 minuts, un quart d'hora, el que tu sentigues, el canvi de l'energia que es troba allà en aquell centre és increïble. Només fent aquest exercici. O sigui, això se pot fer-se sempre quan un sentigué de que, pues, bueno, pues que està embossat. No?
Sí.
Se nota que no fluïx. Llavors, pues, bueno, obrir-se el centre ja és un treball una miqueta més...
Delicat, suposo.
Ja, sí, llavors nosaltres pues, utilitzem les freqüències de les pedres perquè elles ja tenen, ja te faciliten una mica tot això. És un treball pues, que has de fer pues, més poquet a poquet, has d'anar instal·lant energies, has d'anar instal·lant freqüències, has de veure com estàs tu, com lo tens d'obert. Este chakra també te'l pots veure, si no tu, o a un del... o tu mirar-li a un altre, perquè si no és una mica complicat per la postura. Tu fiques les mans a una persona sensible, sense cap... una persona normal que sigui una miqueta sensible, fiques les mans entre a la planta dels peus, com si, imagina't que saps que t'he explicat que estava al pont,
sí.
Estava el chakra, estava allí, imagina't que allí hi ha una bola,
una
bola de llum. Pues tu has de ficar una mà dalt i una mà baix per intentar sentir la temperatura d'aquella bola. Llavors, si tu notes calor, és que el chakra està tancat, està més aviat tancat i està ple d'energia. Si tu notes frescor o notes absència de calor, és que allí no hi ha energia obturada, l'energia corre tranquil·lament i fluïs perfectament.
O sigui, quan hi ha calor és que està tancat, que no flueix la cosa. I quan està fred...
Sí, és que fluïx. Quan no hi ha calor és quan has de fer l'exercici del got d'aigua en sal.
A mi m'ha resulta estrany, no? Sempre associes el calor amb la fluidesa i la fredor amb la...
Però no és fredor, és frescor, és ausència de calor. Què passa? Allí, allò és un lloc de pas. Allí no ha d'haver energia per anar bé.
Molt bé, vale, ara t'entenc.
I llavors què passa? Que si hi ha energia, si hi ha calor, és perquè està allí obstruït, està allí que no passa, que no fluïa.
Sí,
no
sí, sí.
Perquè no és un chakra on hi ha gestió d'energia allí. Allí no se gestiona l'energia, allí només passa. És una porta.
Vale, molt bé.
Estàs agafant-li una miqueta a la idea. És per això que mai s'ha considerat este chakra, perquè realment tu no tens sensació de tindre res allí.
Vale.
Saps què vull dir-te? O sigui, quan tu mires energèticament o sents los centres, a tots los centres, de l'1 al 7, notes que hi ha una gestió, hi ha un moviment, normalment se diuen que els chakras giren, depèn de la velocitat en què gira, pues, l'energia pues, fluix més o fluix menys.
Sí, rueda que gira, no? Del sànscrit, la paraula ve de...
Exacte, exacte. Llavors, allí no hi ha res girant allò. Pop, allò és un pas. Però és importantíssim, perquè, clar, si no passa, pues, ja poden girar tots els de dalt, que l'aigua anirà pujant, el nivell anirà pujant d'energia que no s'ha soltat i l'anirà embossant tots els altres, poquet a poquet.
Val.
Llavors, pues, tu ara ja vas, ja tens més o menys, o sigui, és la manera de poder testar si està bé, si no està bé, i la manera de limpiar-te. Anar-lo obrint, pues, és en consciència, o sigui, tu fiquen la teva intenció de que allò es vagi obrint, anar-te'n limpiant quan veus que està embossant i ja quan està net, pues, anar treballant la connexió amb la terra. El teu programa ho identifica molt bé. Nosaltres estem al mig entre el cel i la terra i la comunicació, l'energia, ha de passar del cel a través del coronari per dins nostre, fent tota la feina que hagi de fer i després, en lloc de quedar molt, l'hem de soltar
ja.
A la terra i al revés. L'energia ha de fluir sempre, mai s'ha de quedar-se estancada. És la millor manera de funcionar.
Va.
És quan tot funciona bé.
Agustí, m'agradaria fer incidència...
Sí.
En allò que has explicat, per saber si aquest chakra zero, bueno, aquest centre zero, com vulguis dir-li, funciona o bueno, flueix l'energia o hi ha una condensació d'energia. Era ficar les dues mans, no? Has dit, una persona sensible, envoltant aquest espai on està el pom, no? O sigui, suposo que per damunt i per baix.
Sí.
O sigui, envoltant, diguem-ne, el peu, el centre del peu, on està el pont.
Sí, una mà seria el taló i l'altra mà estaria pues, a prop de la punta dels peus.
Ah, vale. O sigui, les dues mans per baix.
Una per baix, l'altra per dalt, sí.
Vale.
Com si agaféssim la bola, el chakra zero, com si l'agaféssim entre les dues.
Vale, però és per damunt, diguem-ne, per l'empeine, que no sé com se diu. No és per l'empeine, és per baix, per la planta.
És el taló.
El taló, sí.
Una mà està al taló i l'altra mà està als dits del peu. És una mica difícil d'explicar, jo és que ho veig, clar, però vosaltres en la ràdio parlant és una mica més complicat.
Ens hauries d'enviar una foto i la pengem
a
la web.
Bueno, imagina que tens una pilota que l'aguantes entre els ponts d'un peu i l'altre. La veus, la pilota, aguantada entre els dos peus?
Pues m'està costant, Agustí. Avui estic espesa,
Quan agafes una pilota entre els dos peus,
Sí.
Simplement l'agafes entre els dos peus, entre un i l'altre, que està al mig entre els dos peus. Simplement és una mà dalt d'esta pilota i l'altra baix.
Vale.
Bueno, és més gràfic, pot ser així. I llavors d'allí, pues, sentes... Se poden sentir moltes més coses, vull dir, com més experiència tens, pues, vas sentint pues, densitats, corrents, variacions de temperatura... Moltes més, clar, com més pràctica, pues, més fàcil té identificar diferents tipus de centres zeros. Però l'important és la temperatura. L'important és el que te donarà més informació, la informació bàsica és la temperatura.
Va, i un cop hem conegut aquest centre zero i el tenim localitzat i més o menys sabent si flueix l'energia o per contra està allí condensada i no ens fa cap favor, per què ens serveix tot això, per què ens serveix tot plegat? Com pot beneficiar-nos en la nostra vida diària?
Ui, pues els beneficis és que, a més, són increïbles. Perquè, clar, tu pensa, no sé, un exemple. De repente trobes en algú en el qual aquella persona pues, té un conflicte en tu que no cal que sigui personal, simplement pot ser faena o de no sé què. Clar, allò en seguida porta a una energia de tensió.
Sí.
Aquella tensió, si tu no te la treus de damunt, t'impossibilita de poder gestionar correctament el tema. Llavors, tu tindre este chakra obert, tu trobes allò, en aquell moment hi ha aquella tensió, se genera allò, pues perquè és normal, pues perquè són postures diferents. Però tu, aquella tensió, aquella energia, allò que te fa palpitar el cor, que te fa ficar-te, bloquejar una mica la ment, tota aquella energia, directament, en la teva intenció, després automatitza, però per als que no estem acostumats, directament en la teva intenció dius, això, descarregar.
Vale.
Descarrego completament.
Vale.
I tu automàticament, el cor deixa de palpitar-te, la teva ment comença a funcionar en lucidesa i tu pots continuar fent la gestió des d'una posició molt més avantajosa que no pas en tot, en tot el pes de l'atenció.
Molt bé.
Aquest seria un cas. Després, per a tot el tema, totes aquestes energies a llarg plaç provoquen malalties. Vull dir, si l'energia que tu que no t'acaba, que tens, per exemple, al cardíac, doncs, no la soltes, sinó que se queda el cardíac donant voltes, que no acaba de fluir, que la continues tenint-la, doncs t'acabarà provocant cardiopaties. Si la tens doncs, a la gola, doncs, pots tindre també doncs, des de constipats, problemes respiratoris, més o menys doncs, ja vas, ja saps, totes les malalties que normalment associem als centres, als chakres. Tu pots tindre el chakra B, però simplement el centre B, el centre de la gola, el centre del cor, però si este zero no el tens a to, te pot donar-te malestar igual. I això també explicaria doncs, gent que, per exemple, que normalment se mouen energies denses, energies que dius, mare, esta persona, en totes aquestes coses tan fees que mou, hauria d'estar fatal i es troba bé. Per què? Pues perquè tot el que ell va movent, tot ho va fer un chakra zero fantàstic, tot allò ho va soltant.
Molt bé.
Tal com ho va gestionant malament o bueno, a la seva manera, en densitat, deixem del concepte bé o malament, sinó en més densitat, tot allò ho va soltant. Llavors ell està saludable.
Doni-do, hosti.
Hi ha persones pues, bueno, que sí, que se treballen molt, que tenen una, estan creixent molt, tenen un gran llarg camí dintre del creixement personal i continuen tenint problemes
sí.
En alguns dels seus centres i fan, hòstia, en el que he treballat jo, este centre, en el que he treballat jo, tot el tema de la comunicació, el tema emocional, i encara tinc problemes, bueno, doncs jo me miraria a los centres zero a veure què passa allí.
Pues molt bé, Agustí. Va participar molta gent al taller?
Sí, ne vam ser-ne 10, a veure, som...
Bueno, amb 10 persones se pot fer un bon taller, no? Potser si hi ha més gent...
Contentíssims.
Tothom van quedar contents.
Tothom va poder fer les pràctiques entre tots, de poder mirar, perquè clar, tot això tot és molta pràctica.
Sí.
Clar, no és plan d'anar... Escolta, agitat, que te vull mirar-te els peus a veure com estàs. No. Llavors, pues, allí pues, tothom ens van mirar com teníem el chakra zero de tots. Tot ens van fer la meditació en el got d'aigua, en sal, la van fer-la tots, en una música, en un ambient, en un... i va ser molt, molt, molt agradable. I després pues, tot el treball en les pedres, en les experiències que vam tindre, en els minerals, que van ser espectaculars. Va sortir tothom molt content.
Doncs, Agustí, moltes gràcies per parlar-nos d'aquest taller.
Pues sí.
I esperem que ens tornis a parlar de moltes més coses. I si torna a repetir el taller aquest, doncs ja avisarem amb antelació, si pot ser.
Sí, perquè és realment interessantíssim.
Doncs gràcies, Agustí. Bona tarda.
Gràcies, Elin.
Bona tarda, David.
Hola, bona tarda.
Avui parlem amb David Engateu, que és formador evolutiu, i parlem d'un taller que ell desenvolupa i que es diu Espais de sensibilitat a la meditació. És així, David?
Sí, sí, és així.
En què consisteix aquest taller i què són aquests espais?
Bé, aquest taller és un taller que el que tracta de fer és desenvolupar la sensibilitat per entendre què passa en les meditacions. És a dir, desenvolupar o ensenyar maneres de veure què és el que ens passa a nosaltres per dins. Perquè moltes vegades es medita, però ningú es fixa en què és el que passa. O no es té prou consciència, perquè costa molt distingir les coses que estan passant. Llavors, amb diferents tècniques d'observació i centrant-nos molt en les emocions i pensaments, doncs treballem això, no? Una miqueta de diferents tècniques d'observació i després ho apliquem en diferents tècniques de meditació. Llavors és un taller pràctic en el qual un s'emporta ja una informació de coses que pot fer per adquirir més informació del que li està passant quan medita.
Què fas? Un mix de tècniques en el taller?
Sí, sí, és un mega mix que combina diferents tècniques i diferents tipus de meditacions amb diferents tècniques d'observació.
Molt bé. Ara, per exemple, David, jo m'interessa fer aquest taller i arribo i què em trobo? Què és el que fem?
Bé, el que et trobes és més gent i llavors ens presentem tots una miqueta, que això és sempre el protocol típic, i llavors doncs vaig parlant d'això dels espais de sensibilitat, que hem d'aprendre a sentir-nos a nosaltres mateixos i llavors comencem a treballar diferents tècniques d'observació. I en tècniques que es basen en els nostres sentits, olfacte, gust, oïda, amb els quals ens familiaritzem amb aquestes sensacions més subtils, és a dir, aprenem a escoltar-nos a nosaltres mateixos i a observar, per exemple, variacions amb els batis del cor o amb l'olor que fem o amb com tenim la mirada. Llavors aprenem a observar aquestes coses. I després altres tècniques per observar o tenir sensacions sobre els nostres camps magnètics, a veure què és el que passa. Llavors, parlo molt de que tot l'univers és vibració. Si els àtoms, cada vegada que els anem anant partint, cada vegada semblen que són menys matèries, cada vegada són més ones, doncs la llum també són ones, el so són ones, doncs nosaltres som sensibles amb aquestes ones i llavors el que parlo molt és que ens hem de sensibilitzar amb el que està passant al nostre voltant i identificar quines són les ones nutritives i les negatives. I sempre poso l'exemple del soroll. El soroll és un tipus d'ones. Tothom, si veu obres, sap que aquelles són negatives per ell i tracta d'apartar-se del soroll. Doncs amb les coses que passen al nostre voltant, doncs ens hem de sensibilitzar amb aquestes coses i apropar-nos a les coses que ens nodreixen, com per exemple la llum del sol, i allunyar-nos dels que ens perjudiquen, com per exemple els sorolls de les obres.
David, no sé on estàs, però de vegades se te'n va una miqueta la veu. No sé si és possible que t'ubiquessis en un altre lloc que te poguessin sentir millor.
És impossible gairebé perquè estic en un poble on no hi ha gairebé cobertura.
Ja.
Llavors hauria de marxar del poble.
Doncs suposo ens quedarem amb el que poguessin sentir, no te sentim malament, no és que te sentíssim malament, però algunes paraules de vegades et perdem. I suposo que el que sortirà en antena serà amb el confiem, que és el que amb el que ens hem de quedar. I llavors, primer incites, invites, com a conductor del taller, a observar el que passa amb els, per exemple, doncs en la mirada, amb la, el que deies, no? Amb sí. L'oïda, els batecs del cor, o consciència amb l'observació.
Sí.
Val? I això ho portes a parlar de que contínuament estem rebent emissions de coses, vibracions, freqüències, que algunes són negatives i que altres són positives i que hem d'aprendre a quedar-nos amb les positives perquè les negatives, suposo que aquí és on anem, són les que ens poden perjudicar.
Sí, sí, sí. De fet, jo el que parlo és que tot és molt natural. És a dir, un intuïtivament ja sap què és el que perjudica i què és el que beneficia.
Sí.
Aquí l'exemple que he posat del soroll de les obres o del tràfic o un lloc on hi ha gent que crida, que està de mal humor, tothom sap que no és agradable. Per tant, jo el que faig és parlar de que la gent ha de prendre consciència de que si una cosa saps que no et va bé, doncs no t'hi acostis.
Ja, però de vegades, David, és una cosa que no es pot evitar. Per exemple, en el treball, si tens un jefe que crida i encara que no tingui raó, per lo que sigui, és el jefe. I això, o tens un company que sempre està malhumorat, tampoc li pots estar dient tot el dia. Suposo que es tracta de crear eines perquè això no t'afecti, no?
Bueno, això ja és un altre tema.
Un altre tema. Com...
Perquè això seria parlar de gestió emocional.
Sí.
Llavors, gestió emocional, hi ha tècniques de gestió emocional, de com treballar amb els conflictes, com aprendre a regenerar-nos o sanar les emocions negatives que rebem de fora, o protegir-nos de les emocions negatives de l'entorn.
Val.
O saber transformar les emocions negatives de l'entorn en positives, però això ja seria cosa d'un altre taller.
Val. Doncs llavors ens quedem de moment amb el taller aquest d'espais de sensibilitat. Val? Sí. Llavors ens havíem quedat en això, en lo negatiu i lo positiu. Sí?
Sí.
Era així.
Sí, aprendre a sentir les coses que ens alimenten positives o les coses que ens perjudiquen com a negatives.
I deies de quedar-nos amb les positives.
Amb les positives, clar. Quedar-nos amb les positives vol dir que nosaltres, com les plantes o com els girassols, que girem el cap cap al sol, que és la font que ens alimenta, doncs amb la nostra vida també hem de fer el mateix. Anar a buscar, és a dir, apropar-nos, fer coses que ens alimentin, que notem que són positives, que ens donen més vitalitat.
Val, en aquest taller havies parlat de l'observació. Quines més tècniques ens fan que poguessin assolir aquesta manera, aquest aprenentatge de quedar-nos amb lo bo?
L'observació, evidentment, no és una observació visual només, sinó és una observació i una actitud d'escolta en tot el cos. Llavors, treballem diferents tipus d'observació a nivell d'escoltar, mirar, escoltar el nostre cor, sensibilitzar-nos amb els camps magnètics, utilitzant diferents eines per fer de camps magnètics, des del nostre tacte fins a pèndols o varetes de radiestèsia.
Per què és tan important sensibilitzar-se amb el camp magnètic, David? Perquè molta gent no és conscient que té un camp magnètic.
Exacte.
Perquè no el pot veure, diu, lo que no se ve no existe.
Bueno, pues, precisament aquest taller, com que és experimental, ensenya a percebre el camp magnètic, això, amb eines com les varetes de radiestèsia, que tothom ho fa, és a dir, hi ha gent que comencen de zero amb aquestes coses, amb mi, i el primer dia funcionen les tècniques aquestes, i el que parlem és que un camp magnètic és una cosa que produeix el nostre cos, tots els nostres nervis emeten petits senyals elèctrics que a través dels quals el nostre cos es comunica amb si mateix. Llavors això genera un microcamp magnètic que és molt, de molt baixa intensitat, però que és real i que ens envolta. Llavors una de les coses que fem és comprovem com un camp magnètic alegre és més ampli que un camp magnètic més petit. Llavors simplement és una constatació pràctica. Llavors les coses que ens fan ampliar el nostre camp magnètic són positives i les coses que ens fan encongir són negatives. I això també ens dona una consciència de nosaltres mateixos, que no ocupem només el nostre espai físic només, sinó que tenim un camp magnètic que és un espai de sensibilitat que ens envolta i que quan contactem amb altres coses aquest camp magnètic també ens informa de si hi ha expansió i per tant vitalitat o hi ha contracció i per tant, com podríem dir, malaltia, per dir-ho d'alguna manera, o algo perjudicial.
I totes aquestes tècniques que ensenyen, en un moment donat, suposo que acabaran amb la meditació.
Bueno, de fet, totes aquestes tècniques s'apliquen a la meditació.
S'apliquen a la meditació.
Medites i comproves com estàs en comparació amb com estaves abans de meditar. Llavors, fem diferents meditacions amb diferents tècniques i a través d'aquestes tècniques d'observació comprovem els canvis que s'han produït en nosaltres, que aquesta és la gràcia. Perquè l'objectiu és poder adquirir informació sobre el que ens passa quan estem meditant. Llavors, per fer més conscient què fa la meditació amb nosaltres, utilitzem aquestes tècniques, cosa que ens ajuda a tenir més consciència de nosaltres mateixos. Ens fa sentir més segurs del que fem.
Quina és l'actitud, la postura, tot plegat durant la meditació? I també si és important la respiració durant la meditació?
Bé, com que hi ha moltes tècniques de meditació i hi ha moltes escoles de meditació i moltes variants diferents, jo tracto de treballar d'una manera molt natural o espontània. És a dir, meditar jo considero que no és una cosa que formi part d'una cultura estranya o que vingui de l'Orient, sinó que és una cosa que nosaltres, quan som nens, ho fem innocentment. Quan sortim al carrer i mirem el sol i deixem que el sol ens toqui la cara i ens relaxem amb aquesta sensació, per mi ja és una meditació. És a dir, quan nosaltres tractem de observar el que ens envolta i no pensem o no actuem amb la nostra ment, sinó que simplement ens deixem endur per les sensacions, això ja és una meditació. És una meditació en el sentit de que ens fa ser conscients del que ens està passant aquí i ara. Llavors, en aquest sentit jo treballo les meditacions, tot i que faig servir altres tècniques perquè la gent pugui comprovar els canvis dels que parlem, que en cada tècnica es poden percebre coses diferents o transformacions diferents en funció de què és el que observem. Llavors, hi ha tècniques de meditació que treballen és escoltar-se un mateix al seu interior, i en altres tècniques de meditació que treballen és connectar-se amb les energies de l'univers, per dir-ho d'alguna manera. I llavors, observem els canvis que produeix un tipus de meditació o un altre.
O sigui que tu en els tallers apliques les dues.
Jo en els tallers aplico...
Bueno, apliques un compendi, però...
compendi, exacte, sí. Treballo amb diferents tipus d'objectes espirituals, també, com per exemple mandales i coses així, que també porten un tipus d'informació diferent del que pot ser l'informació de l'energia del sol, per exemple.
En algun moment els dius a la gent que acudeix als teus tallers una postura adequada, no sé, potser assegut, amb les cames en flor de loto, o amb una actitud de dir-los de ara pareu la ment, suposo que totes aquestes tècniques serveixen per a parar la ment i deixar-se fluir amb el que no està passant.
Més o menys sí. Sí, en principi, de parlar de postures, jo sempre parlo, l'important és la comoditat. Per exemple, la postura de la flor de loto, el posar els dos peus sobre les cuixes a vegades fa mal. Llavors dic, feu la postura de mig loto, que és tenir les cames creuades còmodament. Però també dic, si algú té problemes amb les cames, perquè a vegades hi ha gent gran que no poden posar aquestes postures, doncs dic, o ho feu assentats o ho podeu fer estirats al damunt d'una esterilla. L'important sempre és tenir la columna vertebral el més recta possible. Però també l'important és estar còmodes. Perquè jo tracto d'explicar que meditar és una manera d'apropar-nos a la nostra felicitat i no podem fer amb tensió. Si volem gaudir de la felicitat no podem estar tensos ni preocupats, ni estar pensant de si estem meditant adequadament o no adequadament. Per això jo treballo des de la idea d'una miqueta de l'espontaneïtat, de prendre consciència dels propis sentiments per deixar-se guiar.
Va.
És
molt difícil posar normes i deixar-se anar, no?
Clar, per això dic...
S'ha de conciliar això.
Exacte, menys preocupació per si s'està fent bé o malament i fer-ho més des d'un punt de vista del que estàs sentint. Per això el concepte d'aquest d'espai de sensibilitat, que és agafar consciència de nosaltres mateixos, perquè des d'aquesta consciència podem anar triant què és el que ens convé més en cada moment.
Va.
No és una cosa universal, com ho diríem, no hi ha una cosa bona sempre en totes les situacions, sinó que cada moment podria tenir diferents coses que ens anirien bé. Llavors, una miqueta de relaxar la tensió que tenim i les preocupacions.
No sé si ens hem deixat alguna passa en aquest procés que tu desenvolupes i que li dius meditació. No sé si s'ha de parlar d'alguna tècnica o de com acaba o no sé. No sé si vols afegir algun detall sobre aquest procés que és el taller d'espai de sensibilitat a la meditació.
Bé, no sé. M'ha semblat que he parlat que l'important és treballar des de la felicitat i aprendre a tenir consciència, que per mi això és les coses clau, i que treballem diferents maneres d'observar-nos i diferents tècniques de meditació. Llavors això també dona la possibilitat de que cadascú vegi que hi ha moltes maneres de fer les coses i que cadascú pugui triar la seva. De manera que no hi ha una escola bona, ni una dolenta, ni una de millor, ni una de pitjor, sinó que
cadascú ha de trobar la manera.
Pot experimentar, i de fet és lliure d'experimentar, per trobar què és el que més li convé.
Tothom pot participar en aquest taller, o s'ha d'estar iniciat o avesat amb aquestes tècniques? No, o tu simplement fas una cosa molt senzilla que tothom pot accedir-hi?
Jo faig pensant en que això ha d'anar tan bé a qui no ha meditat mai i si vol acostar per primera vegada, com aquell que ja està meditant i té la seva pròpia escola de meditació i treballen d'una manera, i això pot servir-li per agafar com un punt de vista de contrast o donar uns punts de referència diferents per enriquir la seva meditació. No per canviar-la, sinó per enriquir.
D'acord.
Ampliar la visió.
Quins beneficis produeix a curt, mig i al termini per a les persones al poder meditar, al poder adquirir consciència?
Bé, una de les coses per mi més importants com a benefici de la meditació és deixar de fer coses que et perjudiquen. Perdó. I això, clar, això et dona més tranquil·litat i més alegria. I més tranquil·litat i més alegria que van repercutint en un estat de salut més bo. Llavors, és molt important això de ser més conscient d'un mateix per saber què és el que t'és beneficiós o perjudicial, perquè a poc cada vegada vas prenent decisions que te van allunyant de les coses que et perjudiquen i decisions que et van acostant més a coses que et beneficien.
Això és el benefici de parar consciència. És un dels beneficis de parar consciència. David, si alguna persona està interessada en rebre aquesta formació, què és el que pot fer?
Bé, el que pot fer és posar-se en contacte amb mi a través del meu mail o apuntar-se al grup de distribució de Sirga,
sí?
Que és un grup de
sí, correu, el coneixem, sí.
De les Terres de l'Ebre, que no és només de les Terres de l'Ebre, sinó que es distribueix sobretot informació de diferents tipus de tallers i coses que es fan al voltant de Tortosa. Doncs allí, normalment, sempre que faig alguna cosa, ho publico allí, i si no, això, a través del meu correu electrònic, que és dgateu@yahoo.es.
Doncs, David, moltes gràcies.
A vosaltres.
I que vagi molt bé aquests tallers.
Que
molta gent pugui prendre consciència de les coses i de la vida.
Molt bé. Gràcies.
Moltes gràcies.
Place and why.
reflexió sobre l'amor conjugal o com l'ésser humà es perd entre la dualitat i la trinitat. La paraula conjugal ve, sens dubte, de l'arrel indoeuropea yoga, que significa unió. L'amor conjugal es refereix a aquest amor terrenal que busca la unió amb allò que suposadament ens falta, allò que d'alguna manera hauria de complementar-nos. L'home, que a l'origen era un ésser andrògin i complet, part de la unitat. Al caure en la terra es converteix en un ésser dual, però també trinitari. Com a ésser dual, sent que està partit en dos i entra a formar part d'aquest món d'aparences, un món maniqueïsta que serà classificat en home o dona, en bo o dolent. I tot serà, d'aquesta manera, etiquetat per a combatre o tractar d'oblidar la por de no saber qui s'és realment. L'ésser humà es perd així entre els contraris i es convenç que necessita trobar allò que li complementa, allò sense la qual cosa creu no poder viure. En aquest context, perdut i equivocat per endavant, inicia, conscient o inconscientment, la recerca d'una parella i comença el seu lent caminar pel món de les il·lusions i els desenganys, les inclinacions i les pors, les alegries i les tristeses, la passió i el desamor. S'entusiasma i es decep una vegada i una altra. L'home somia amb això en ocasions. O combat i fuig, altres vegades cerca, cerca i cerca, però sense saber realment què és el que està buscant. L'home no es coneix a si mateix, com pot llavors trobar allò que anhela? I aquest anhel, aquest profund desig que tant persegueix i tan poques vegades reconeix, si més no, no és més que la tornada a la unitat, a aquesta androgínia original en la que l'ésser humà no estava separat de si mateix. En aquest món dual apareixen, doncs, els gèneres, i així l'home dividit creu que ha de trobar a la dona dividida que formava part del seu propi ésser, de la seva essència original. I si el primer problema era no conèixer a si mateix i no saber què era el que buscava, el segon problema és no reconèixer-se a si mateix i no saber que la seva naturalesa terrenal és trinitària. Aquest ésser caigut té tres facetes: el cos, l'ànima i l'esperit. El cos és la primera capa, aquella que utilitza per a viure en aquest món i no ser aliè a ell. És la cuirassa externa que haurà d'abandonar després de l'amor, però que tantes vegades identifica amb el seu propi i únic jo, aferrant-se a ell, als seus sentits, als seus desitjos. Es converteix aquest en el primer error d'un ésser perdut, en la seva pròpia tenebra. L'ànima, o el que els grecs anomenaven psique, és la que desenvolupa el que els altres reconeixeran com la nostra personalitat. Aquesta segona capa és també prestada i s'haurà de renunciar a ella tard o d'hora. Està, finalment, l'esperit, la nostra veritable essència, de la que prové el nostre més profund anhel, que pertany a la unitat i que aspira a ser reconeguda i poder així reunir-se amb ella. Tornem ara al tema de l'amor conjugal, doncs, al meu entendre, gran part dels problemes i desenganys als que l'ésser humà s'enfronta en aquest camp provenen del desconeixement d'aquestes circumstàncies. El desig carnal i l'anhel espiritual es confonen i fan que ens perdem entre nombroses trobades i no trobades. Busquem el retrobament en l'unitat, però sent trinitaris i desconeixent la nostra font, ens trobem perduts sense saber cap a quin port hauríem de navegar. Escoltem el desig originari del nostre esperit. A través dels sentits del nostre cos i creiem que en satisfer-los quedarà igualment satisfet el nostre anhel. Però aviat descobrim que no és així, que el nostre desig és insaciable i busquem més i més i seguim perseguint alguna cosa que no acabem de trobar. Apareixen la frustració, el desconcert i la por i en moltes ocasions ens quedem estancats en una relació que no ens entusiasma del tot per cansament, per comoditat o per fàstic. Al cap i a la fi, quantes vegades ens plantegem què és el que realment necessitem al nostre costat, qui pot ser un bon company de camí, què és necessari perquè una relació funcioni i sigui duradora? Moltes en relacions de parella tenen un bon entendiment sexual, però quan això s'acaba, l'amor es fon com un gel en ple estiu. Altres vegades l'atracció és intel·lectual, però després d'anys i d'anys de competicions dialèctiques, l'amor es desunfla com un globus sense lligar. No diré que els dos aspectes no siguin importants, doncs crec sincerament que és necessari compartir el cos i la ment perquè una relació pugui madurar. Però tot això no té cap pes si els seus esperits divergeixen. És, segons el meu parer, la unió espiritual el que crea aquest vincle irrompible que tan poques parelles aconsegueixen. És un projecte espiritual comú, un coneixement real de qui s'és i cap a on es va. No es tracta de complementar l'altre, doncs tots som, en essència, éssers complets. Es tracta de caminar al seu costat i d'ajudar-li a aixecar-se quan cau. Es tracta d'aprendre junts a reconèixer-se i es tracta, en definitiva, d'aspirar i, finalment, arribar a aquesta unitat tan anhelada. El cel i la terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de la FM i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a mellamar.cat. El racó de Múria, botiga de productes dietètics i ecològics, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar, patrocina Entre el cel i la terra.
T'agrada cuidar la teva dieta i vols comprar productes ecològics? Vols comprar espaguetis sense gluten, comprar embotits ecològics, geleia real, tofu, pròpolis, productes diabètics? Ara tot ho pots trobar a l'Ametlla de Mar, al racó de Múria, a la botiga on t'ajudem a mimar el teu cos.
Menjar sa és cuidar la teva salut. Al racó de Múria, productes dietètics i ecològics. Estem a prop teu, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar.